L'estiu de 1992, mentre bona part de la societat es disposava a viure els Jocs Olímpics de Barcelona, un altre sector crític de la ciutadania es manifestava contra l'espanyolització d'aquest esdeveniment. Des del govern de l'Estat hi havia una màxima prioritat, garantir l'èxit d'aquests Jocs. Es produeix un fort desplegament policial disposat a actuar amb contundència per tal d'apaivagar les constants reivindicacions catalanistes. Comença llavors l'anomenada Operación Garzón contra l'independentisme català. Detencions, en bona part indiscriminades, que acaben amb tortures. Dos dels detinguts en aquella operació van ser els santcugatencs Ramon Piqué i Eduard Pomar. Avui recordarem, a través dels seus testimonis, l'altra cara de la Barcelona del 92. Ramon i Eduard, molt bon dia i benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acceptar la invitació, doncs, per fer memòria, dèiem, d'uns fets que van quedar, podríem dir, que solapats per aquest gran esdeveniment esportiu que van ser els Jocs Olímpics de Barcelona. I és que ara han passat ja 25 anys d'aquesta efemèride. A dia d'avui, quines són les ferides, les seqüeles que queden de tot allò que us va passar?
A veure, preguntat així, jo, a mi el que em ve al cap, més que en tant detall, és recordar la imatge que de vegades hi ha un psicòleg d'aquí de Barcelona que es diu Jorge Barudi, que és el director d'Axil, que és un centre d'atenció a persones víctimes de la tortura, i que sempre explicava, en algun taller que havia fet, que una persona que ha viscut violència del tipus que sigui, la tortura és una d'elles, diu, es pot arribar, diguem, agafava un full de paper, l'arrugava, no?, i llavors el tornava a aplanar. I diu, pots aplanar-ho molt, pots superar-ho molt, però sempre et queden les marques. I això sempre penso que és part de la nostra vivència personal, que és difícil. I de vegades ens traeix i connectem amb aquells moments en el moment més inesperat.
Sí, jo anava pràcticament dir el mateix, que el que sempre em ve al cap d'aquells dies són les seqüeles de la tortura que vam patir no només el Ramon i jo, sinó molts més. Gent independentista, inclús crec que va haver gent que no era ni independentista que van ser detinguts, no? I és aquest record de la tortura que et ve al cap perquè és una cosa que no, jo crec que no és concebible ni en cap tipus de situació, no? Diguéssim que hauríem de fer tot el possible perquè no es pogués practicar cap tipus de tortura, i per això moltes de les accions que es van fer posteriorment per part del nostre col·lectiu va ser per l'erradicació de la tortura.
Quina edat teníeu llavors?
Jo tenia 30 anys.
Ja no recordo, va ser el 92, jo en tindria 29, no?
20... Resta la 25.
Sí. 29, crec que eren 29.
Sí. I en aquell moment vosaltres estàveu vinculats a algun partit polític, a algun moviment? Vull dir, us van enxampar perquè hi havia una raó de ser, un motiu, o...?
A veure, jo participava des de feia anys als comitès de solidaritat amb els patriotes catalans, que era un espai de suport i de solidaritat amb els presos independentistes, que tampoc val a dir que no som ni els primers detinguts de l'independentisme ni els últims, però hi ha hagut més detencions i pràctica de tortura, no? Vull dir que sí que teníem una vinculació política i un compromís polític, en aquest cas amb una causa que era minoritària amb els ulls actuals, però era antiga. La lluita per la independència és una lluita que ve de moltes dècades.
Sí, jo havia estat anteriorment al moviment de defensa de la terra d'aquí de Sant Cugat i havia participat, però diguéssim que això faria uns 2 anys que estava desvinculat de l'organització, i per tant no tenia cap participació, diguéssim, des de l'any 90, que ja no hi... que em sembla que va ser l'última assemblea que hi vaig anar, doncs ja no hi vaig participar, diguéssim, que feia 2 anys que estava no vull dir que, no, que renunciés als principis del moviment de defensa de la terra, però que no hi participava, no tenia cap tipus de participació.
Per tant, cap dels dos no era un...
Bueno, i si hi havia una participació, havia sigut una participació política, no? Això crec que vull dir que quedi ben clar. Que...
No vau ser membres de Terra Lliure?
No.
Que era en el que en aquell moment s'intentava justificar doncs, com a persecució per formar part de banda terrorista, no?
No, de fet, a nosaltres ens apliquen la llei terrorista independentment del nostre compromís polític. I és més, les sentències que ens condemnen, a mi l'acusació era pertinença a banda armada, i no recordo ara si la teva era pertinença a col·laboració.
Col·laboració amb banda armada. Que, jo me'n recordo que me'n van detenir i dic, bueno, a mi per què em deteniu, no? Perquè clar, al final dius, deu haver algun motiu, no? Diu, no, aquí el que posa és col·laboració amb banda armada. Llavors em vaig quedar de pedra i dic, ostres, col·laboració amb banda armada, sona molt fort, no? I... Diu, bueno, diu, tranquil, que si no has fet res, com diguéssim, que si no has fet res, no et passarà res. No passarà res, però...
Però va passar. Però va passar. I com es va produir la teva atenció, Ramon?
Jo en aquella època vivia a Mirassol. Els meus pares són de Montcada. Jo venia d'un viatge de feina. I vaig anar a casa dels meus pares i primer a veure'ls perquè arribava al vespre i va ser just, m'estaven esperant com vaig saber després, gent a Vinassol, guàrdies civils i guàrdies civils a Montcada a casa dels meus pares i em van agafar a casa dels meus pares i se'm van emportar a Manresa. Allà a Manresa jo recordo, bueno, vaig saber després que l'Eduard estava detingut perquè m'anava a dir a guàrdies civils, bueno, tu hauràs de dormir aquí, i aquí volia dir que em van lligar, em van manillar i em van posar en una lligat a la canonada del gas que passava tota la nit així fins l'endemà que ens van portar cap a Madrid, Vendora, allò que s'ha portat en aquesta frase, però bé, evidentment jo recordo que no havia dormit res perquè en aquell estat és impossible, i jo sé que l'Eduard anava amb un altre cotxe perquè en algun comentari dels guàrdies civils així ho van comentar. Jo recordo que a més els guàrdies civils intentaven allò buscar complicitats. Intentava fer-me l'adormit per no parlar amb ells, però bueno, això va ser, diguem, en comparat amb el que després vam viure, això podríem dir que ens van tractar correctament fins aleshores, podríem dir.
Fins a arribar a Madrid.
Efectivament.
Sí, bueno, a mi em van detenir a Sant Cugat, em van portar a la caserna de la Guàrdia Civil de Mirassol, que per cert no sabien com arribar-hi, o sigui, vaig tenir que indicar jo el camí. Això ja és fort. Després van portar a Manresa, a la caserna de Manresa, ja van passar la nit, jo vaig tenir més sort que el Ramon, vaig recordar com vaig, però sí, vaig dormir sobre un matalàs. I el dia següent es van portar a Madrid amb un cotxe d'aquests camuflats, i em va fer gràcia perquè em van portar manillat, evidentment, igual que el Ramon, però em van dir, si et portes bé, trobarem les manilles durant el camí, cosa que vam fer, i és d'agrair.
Em vas portar bé.
Em vaig portar bé. Però clar, l'arribar a Madrid va canviar, bueno, primer que ens van posar sobre el cap abans d'arribar l'americana que portava jo, perquè no poguessin veure a on ens portaven, ja sempre tapats, ens van fer baixar unes escales, això sí que ho recordo, i llavors allà ja va començar el tractament.
El calvari.
Sí, ja van començar els insults, van començar els cops... Bueno,
Ho dèieu abans, que us van aplicar la llei antiterrorista, o sigui, manca absoluta de drets, això implicava que us podien tenir retinguts... més del temps a...
Sí, fins a 5 dies.
Fins a 5 dies.
3 dies.
Incomunicats.
Jo recordo que a mi em van venir el tercer dia que m'ampliaven la incomunicació, que va ser un dels moments que em vaig ensorrar. Dic, hòstia, però ara què més volen, no? Sí. Són de 3, màxim 5, no? Sí. Quan ja havies dit tot el que ells volien que diguessis, sí. ja no saps ben bé quin és el límit que... No? I, bueno, per dir el que sigui, que jo signi el que vulguin, no? Sí. I va ser la antiterrorista... Clar, ningú sap res de tu. Jo vaig tenir la sort, i dic sort entre cometes, que els meus pares van veure com em detenien. Aquí jo recordo que l'Eduard, la teva mare, que no sabia on eres.
No sabia. Va anar a la comissaria de la Policia Nacional, allà li van dir que no li podien dir res. i bueno, al final no sé com se'n va assabentar, no? Sí, va passar 24 hores fins que van realment saber que estàvem detinguts. Això va ser al vespre nit, almenys en el meu cas, i fins a l'endemà, ben avançat el dia, no van saber que jo estava detingut.
I en aquesta incomunicació en què us trobeu, les úniques persones que, amb qui teniu relació són els guàrdies civils que us estan interrogant i torturant, i el metge forense, que ha de donar testimoni del que està passant, però que després, a l'hora de la veritat, no va ser això.
Que el metge forense és el notari, no?, que ha de certificar que tu has estat tractat de manera correcta. Vull dir que el que ell escriu té un valor judicial importantíssim.
Clar.
Perquè pot determinar que una possible denúncia, com el nostre cas, pugui tenir recorregut o senzillament avali l'arxivament, com és el que ens va passar, que totes les denúncies que vam presentar nosaltres, totes van ser arxivades sistemàticament sense cap mena d'investigació.
Sí, de fet, jo li vaig dir a la metge forense que, bueno, el que m'havien fet, i va dir que estigués tranquil, i ja està, no recordo exactament les paraules, com dient que, bueno, que no passava res.
Jo recordo que va dir: procura descansar, que esto passarà pronto.
Sí.
Jo recordo les paraules de la metgessa aquella.
Sí, de Fonda Guevara.
En aquesta incomunicació, en aquesta relació amb els guàrdies civils, us van obligar a prendre un discurs falsejant el que podria ser la vostra declaració?
Ells, parlo la meva... Bueno, són molt similars, però bueno, amb els matisos corresponents. Jo recordo quan el primer interrogatori ens van dir que ells ja ho sabien tot, que els nostres companys ho havien dit tot, que ens convenia dir-ho tot. Clar, i aquest tot, i bueno, tot què és, no? Evidentment aquest tot què és ens ho van haver de treure a força de bosses al cap, d'escanyament, de flexions, de cops, d'hores i hores dret, i fins que ells anaven dient què és el que havíem de dir, perquè ells buscaven una declaració autoinculpatòria i inculpant a terceres persones, i amb això ja teníem material des del punt de vista judicial per poder acusar-nos o fer l'acusació que de fet ja l'havien feta, no? Perquè pertinença a l'armada o col·laboració, ja partien d'aquí.
Mentre passa tot això, hi ha gent que us dona suport, però en general, la societat, a través dels mitjans de comunicació, els partits polítics, què passa? La gent mira cap a una altra banda?
Amb el meu cas, diria que no, perquè me'n recordo que em vaig assabentar després que a la feina, doncs, van estar recollint signatures, vull dir que la majoria de treballadors van signar demanant la meva llibertat. Bueno, això també em va anar bé pel tema del judici, no? Perquè, bueno, no va ser només... No era només un tema polític, no? Sinó que inclús els teus companys de feina, doncs, donaven suport, no? Sí que és cert que sí que ho vam veure, que amb alguns mitjans de comunicació no era un tema que no interessava, i això, doncs, jo crec que no sabia, o sigui, el periodisme jo crec que ha de ser independent, i si hi ha uns fets, doncs, s'han d'explicar com són, no? Però sí que, bé, jo crec que, bueno, per l'Ajuntament també me'n recordo que el propi alcalde d'aquell moment, l'Emeric, va anar al judici. Vull dir que va tenir una certa transcendència a nivell informatiu, i també vosaltres també vau jugar un paper important, no?, en aquell moment. Però, bueno, sí que hi havia, diguéssim, que podia ser que alguns sectors, evidentment més a prop del govern de l'Estat, i doncs que miressin, com bé has dit, miressin cap a una altra banda, no? Però, bueno, jo crec que en general va haver una sensació a la societat catalana de que s'estava produint alguna cosa que no era normal, no?
Por? Hi havia por?
Sí,
sí, que hi havia por perquè estaven detenint al llarg de ben bé 15 dies, cada dia tenien algunes persones noves, no? La gent no sabia ben bé quin era el límit d'aquesta operació. Jo volia ampliar una miqueta el que comentava l'Eduard sobre el tema, perquè és veritat que jo separaria el que és els moviments de solidaritat que rebem, sí, no?, de familiars, companys de feina, sí, amics, mitjans, alguns mitjans, eh? Suposo que jo vivia a Sant Cugat, però no, sí, recordo molt el nivell de Sant Cugat, però sí, sí que posaria com a reconeixement també el punt a nivell de... Sí, sota una que és una, més de zona del nord de Catalunya. Però, i d'altres van jugar un paper pèssim, terrible, de complicitat amb l'Estat, el país, l'avantguàrdia, sí, però bueno, són mitjans que ja fa anys que juguen a aquest paper. I a nivell polític, jo penso que hi ha una cosa que no hem dit moltes vegades, i és que va haver-hi un intent a nivell de Parlament de Catalunya de pronunciar-se denunciant els fets de les tortures, i l'únic partit que va... Bueno, el partit que va fer que no pogués aprovar-se va ser el Partit Socialista de Catalunya, que va votar en contra. Això val la pena recordar-ho 25 anys després, aquests, sí, detallets que en el seu moment van tenir el paper que havien de tenir.
Sí, de fet, jo vaig fer diverses gestions amb dirigents del Partit Socialista, perquè evidentment era el que estava al govern de l'Estat i era el que havia emparat aquesta operació, i haig de dir que no, que excepte en un cas molt puntual que és d'agraïment amb una dirigent del Partit Socialista, la resta de dirigents del Partit Socialista, començant pel Josep Borrell, que en aquell moment era, crec que era ministre, el propi Pasqual Maragall, que era alcalde de Barcelona, em vaig parlar amb uns quants i no em vaig treure cap cosa positiva que diguessis, ostres, doncs s'han fet gestions, excepte en un cas que sí que és cert, que era una santcugatenca del Partit Socialista, ara no recordo el nom, però estava molt vinculada a la Dolors Renau, ara m'ha vingut al cap, que ella sí que va fer gestions, però tampoc se'n va sortir, no? Inclús va parlar amb el ministre Corcuera i inclús va intentar parlar, però no va ser possible, amb el director, el director de la Guàrdia Civil, director ja, el famós Roldán.
L'operació, que se li diu Operació Garzón, perquè sí, era el que va dirigir des de vista judicial el procés, però a nivell polític, o el respecte polític, hi havia el Luis Roldán com a director de la Guàrdia Civil i el José Luis Corcuera com a ministre de l'Interior. Tots s'han acabat encausats per temes diversos.
Sí, actualment. Hem vist el final de les seves, sí, carreres.
Jo crec, també, posant-nos a recordar detallets per compartir-los, perquè aquesta petita memòria, els guàrdies civils que ens van detenir, que van participar d'aquesta operació, van ser condecorats després, condecorats en la caserna de la Guàrdia Civil de Barcelona, pel que era el director general de la Guàrdia Civil aleshores, el Ferran Cardenal, també és militant socialista. Penso que és bo compartir aquest tipus d'informació. Normalment no les expliquem, però ara ve el cas.
El 95 hi va haver el macrojudici. Sí. Tu hi éreu els dos? Sí. Els, sí, dos, sí, hi éreu?
Els dos estàvem encausats. Sí.
Com va ser aquell judici?
Home, jo crec que va ser impressionant en el sentit que era, jo crec que el judici més important que es va fer contra l'independentisme. Hi havien hagut moltes detencions anteriors, però tanta gent a l'Audiència Nacional de Madrid, doncs jo crec que va ser impactant. Almenys a mi em va impactar el fet de dir, ostres, què faig jo aquí, no? Evidentment, doncs, va ser un judici que jo crec que va tenir una certa transcendència, sobretot a nivell dins de l'àmbit no només independentista, sinó dels propis partits catalans, però que bé, que va marcar, jo crec que un abans i un després amb el moviment independentista, no? Fins a aquell moment el moviment independentista estava reduït a uns grups relativament petits, i jo crec que arran d'això ja es va crear les bases d'uns moviments molt, molt més importants, i que la pròpia Esquerra Republicana canviés en una línia molt més independentista com ha sigut ara.
Sí. Tu com ho recordes, Ramon?
A veure, en el judici, clar, arribar a l'Audiència Nacional, era 95, havien passat 3 anys, hi havia gent que encara estava empresonada, que va passar encara un temps en presó. Va ser un judici en el qual nosaltres vam aprofitar per insistir de nou que havíem estat víctimes de tortures. Aquell, val la pena destacar que el mateix tribunal que ens condemna, perquè són condemnats a X anys de presó, demana l'indult. Vull dir que eleva al Ministeri de l'Interior, perdó, de Justícia, la petició d'indult perquè no entréssim a presó. Aquí ja demostra que hi havia aquí el rerefons polític de l'operació, que el mateix tribunal que el condemna, això no és molt habitual. I això va posar en evidència, i nosaltres ho vam denunciar moltes vegades, no?, el caràcter repressiu de l'Estat espanyol, en aquells moments i ara també. Segurament ara la repressió té altres formes, però és molt directa i molt, molt explícita amb el procés que estem vivint. Una cosa important és que la sentència recull també la nostra denúncia per tortures. Com diu recull, no vol dir que investigui ni res d'això. L'únic que diu és demana que es dedueixi testimoni d'aquest possible delicte. Unes denúncies que, insisteixo, ja havien estat arxivades totes. I què hauria d'haver passat? Doncs el que hauria d'haver passat és que d'ofici algun fiscal hagués dit...
S'ho hagués mirat.
Ah, exacte. Però la sentència aquesta, per aquesta part, mai s'arriba a obrir. Però nosaltres ens dona l'opció, el 97, si no recordo malament, de quan tothom havia sortit de la presó, que fem algunes trobades d'encausats... I si demanem que s'executi també la sentència aquí? Bueno, i si demanem, no, demanem, no? I aquí comptem amb la col·laboració d'un advocat, que és en Sebastià Salelles, que és mort ara, no?, que ens va donar molt de suport. Vull dir, jo us donaré suport, perquè calia aquest suport a nivell jurídic, i, evidentment, els diners no és un problema, tirem endavant, i s'inicia un procés que acabaria bastants anys després, el 2002 va ser, no, el 2004, amb la sentència del Tribunal Internacional d'Estrasburg condemnant l'Estat espanyol per no haver investigat les tortures.
Va ser una victòria? Us ho vau prendre com una victòria o no va arribar a tant aquesta decisió del Tribunal d'Estrasburg?
Jo recordo que, clar, iniciem el 97, un procés que calia començar de zero. És a dir, que abans d'arribar a Estrasburg vam haver de fer demanar que s'executés la sentència, que s'investigués, esperar que s'arxivés, demanar fer el recurs, anar constitucional, tot això anava passant els anys. Constitucional, evidentment, ratifica l'arxivament, i quan arribem a Estrasburg i van admetre a tràmit, que era la missió administrativa, per nosaltres ho vam viure com una gran victòria. Ja hem arribat a Estrasburg. Però mai haguéssim pensat, mai, que l'Estat espanyol seria condemnat. I recordo que cada vegada que superàvem una fase ens preparàvem, bueno, que hem de fer un comunicat dient alguna cosa i en podíem el mateix.
Sí,
estem contents d'haver arribat aquí. Perquè...
Sí, jo anava a dir el mateix, que arribar-hi ja era una victòria. Sí. Si a més ho vam guanyar, ja era l'hòstia, no? Com dic, com l'acudit aquell, no?
Sí.
Bé, jo crec que va ser una victòria, home, portar al govern espanyol, al Tribunal d'Estrasburg, arribar-hi i guanyar-hi. Jo crec que va marcar també un abans i un després.
Sí, val la pena recordar que les persones, que els botxins que ens van torturar mai van ser investigats i continuen treballant pel mateix estat. Això és... Sí, perquè la sentència ens va donar la raó, l'Estat espanyol es va veure obligat a acatar-la, però una cosa que podia fer d'ofici és, bueno, doncs investiguem, perquè això és greu. Això no es va fer mai ni s'ha fet.
Sí,
això és una mica el que queda pendent, no? De dir, ostres, què t'agradaria? Dic, home, doncs que aquesta gent que ens va torturar, que continuen amb el seu lloc, si alguns, com ha dit el Ramon, condecorats, no, aquesta gent que els apartin com a mínim. Ja no dic que els jutgin, que els haurien de jutjar, sinó que els apartin que no puguin tornar a fer-ho, no? Perquè, evidentment, si ho han fet, ho poden tornar a fer.
I escolta una cosa, després de viure aquest capítol a la vostra vida, com esteu veient ara mateix, 25 anys després, tot aquest procés sobiranista? Com acabarà això?
Ui, la pregunta... Espero que acabi bé, no? I bé, per mi, imagino que per l'Eduard també, i per molts de nosaltres, és que es pugui... exercir el dret del vot i que puguem construir un país nou i independent, no? Poc ens imaginàvem nosaltres fa 25 anys, i probablement ni fa 15, ni fa 10, o 10 poder alguns ja, no? Que l'independentisme podia ser una opció majoritària en aquest país. Sobretot durant dècades i dècades havíem estat als marges, se'ns havia posat als marges, eh? I sortir dels marges ha estat un dels grans reptes de moltes dones i homes d'aquest país, no? Que alguns no hi són perquè han mort, i d'altres han lluitat molt, d'altres encara que no han lluitat però han estat donant suport, i això és important perquè vol dir que aquest país era viu, no? És viu. Tant de bo, el país no que construïm, això és veritat, i agafant el que ha dit abans Eduard, tant de bo que la tortura sigui realment erradicada.
Sí, home, jo crec que on hem arribat ara, doncs, com deia el Ramon, no ningú ens ho imaginàvem, no? És cert que la constància que vam tenir nosaltres en aquell moment, i el fet de que mica en mica, doncs, la gent ha sigut conscient de que l'independentisme no era una cosa estranya, sinó que era una lluita per estar en un país millor, no? I això afortunadament s'ha generalitzat, i ara estem davant les portes d'una votació que ha de marcar, doncs, nosaltres esperem que una votació que sigui massiva i en forma de positiva, d'un sí, que ens porti cap a la independència, no? De fet, és l'objectiu, l'objectiu és que quan tinguem la independència ja ens haguem de preocupar d'altres temes, no? No només de la lluita independentista, no?
Molt bé, doncs, per assolir el que abans ens comentava el Ramon, continua treballant aquesta Associació de la Memòria contra la Tortura?
L'associació existeix. Nosaltres vam fer aquesta associació amb un triple objectiu. Un, exercir de memòria sobre aquests fets, no? I és el que hem fet, i durant molt temps, ara no tant, perquè també perquè per sort la història de les persones i dels col·lectius avança. Doncs hem patejat el país fent actes, documentals, explicant i denunciant, a través del nostre cas, la pràctica de la tortura, que va molt més enllà de nosaltres, no? Això sempre ho hem posat damunt de la taula. L'altre objectiu era buscar que fos una eina també de suport a persones que han patit tortures, maltractaments, i que, per sort, nosaltres érem un col·lectiu gran. I això que volia dir, que ens podien donar suport mútuament, però de vegades hi ha gent que pateix tortures o maltractaments i senzillament amb prou feines té força per fer la denúncia, quan s'arxiva, perquè això és sistemàtic, doncs acaba renunciant, no? I una mica l'entitat aquesta ens hem presentat en molts casos com a associació popular per donar suport, perquè com a mínim no defalleixi la persona per aquests motius, no? I una cosa important que vam fer, nosaltres vam valorar molt important, i és que nosaltres vam veure, perquè molts d'altres van anar a l'hospital, els que van poder sortir no van anar a la presó, van anar a l'hospital, i molts metges professionals no sabien molt bé com gestionar la situació. Quan deien, s'ha torturat, m'han fet això, no tenien instruments, coneixements, recursos adequats per fer-ho. I vam assabentar-nos que l'ONU havia editat, ja fa uns 15 anys, un manual que es diu el Protocol d'Istanbul, que és un manual fet per professionals, juristes i de la medicina, que serveix per investigar aquests casos de tortures. I el compromís que vam fer amb els diners que va pagar l'Estat espanyol és vam fer un conveni amb l'ONU com a associació, vam fer l'edició al català, vam fer una edició de 3.000 i escaig d'exemplars, i ho vam enviar a tots els CAPs i centres i hospitals d'urgències de Catalunya, amb el suport d'un grup que es deia Acció dels Cristians per l'Evolució de la Tortura, els quals aprofitem per recordar el seu suport, que sempre ha sigut impagable.
Igual d'impagable el fet que avui ens hagueu acompanyat per compartir la vostra experiència i fer memòria de l'altra cara de la Barcelona del 92 que te'n recordem, sobretot per les imatges de les vostres, de la vostra situació, diria que en imatges poques, les que guardeu vosaltres a la vostra memòria. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.